L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
Ben retrobats, és dimarts, és 20 de desembre de l'any 2011 i el territori continua movent-se. L'actualitat no para i part d'aquesta actualitat anem a explicar-la des de la seva emissora municipal una vegada més en continguts com, per exemple, aquest que ens parla de que Rajoy anuncia que impulsarà un gran pacte nacional de l'aigua que tindrà la solidaritat interterritorial com a un dels eixos. Atendre els pagaments dels treballadors de l'administració és aquests dies una de les màximes preocupacions del delegat del govern. Són algunes de les notícies de les que comencem a parlar ara mateix.
L'informatiu Emute, informació diària i de la Terra de l'Ebre.
Y los criterios que yo voy a poner encima de la mesa son los de unidad de cuenca, sostenibilidad medioambiental, prioridad de uso en la propia cuenca con garantía de las necesidades presentes y futuras de la misma y solidaridad interterritorial.
Doncs ho acaben d'escoltar en veu del propi Mariano Rajoy. El president electe del govern espanyol, Mariano Rajoy, assegurava ahir dilluns al debat d'investidura que té intenció d'impulsar aquest gran pacte nacional de l'aigua que tindrà com a eixos principals els que comentava. Unitat de conca, sostenibilitat mediambiental, prioritat d'ús a la pròpia conca amb la garantia de les necessitats presents i futures i la solidaritat interterritorial. Són quatre criteris que Rajoy considera raonables i que, segons apuntava, marcaran la política de l'aigua que pretén posar en marxa aquests quatre pròxims anys. En resposta a la intervenció del diputat del CHA, Jesús Juste, Rajoy evitava parlar explícitament de trasbassaments, assegurant que aquesta planificació hidrològica passa per una gestió integral que permeti reduir el consum, millorar la eficiència i evitar el deteriorament dels recursos hídrics.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
I en aquesta actualitat hi anem a incloure també una notícia que es produïa al decurs d'una conversa distesa i nadalenca que es va dur a terme la setmana passada des de la Plana Ràdio amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, on aquest confessava que ara per ara la major problemàtica que té a sobre la taula és saber com fer front al pagament de les nòmines i pagues extres del desembre als treballadors públics, conseqüència de la problemàtica generada per la complicada situació econòmica que viu el govern de la Generalitat per la falta de pagament dels 759 milions d'euros que l'Estat espanyol deu a Catalunya des del 2008 i que el ja antic govern Zapatero es va negar a pagar. Escoltem Xavier Pallarès.
Bé, ara per ara el tema més urgent i el que estem treballant i parlant pels acords en Barcelona és el tema de com fem front al pagament dels compromisos que tenim com a govern, que és atendre els nostres treballadors, que en aquest cas són tota la massa funcionarial, en una problemàtica econòmica que tenim damunt la taula, que no molt esperàvem, la veritat que no molt esperàvem, i en uns moments difícils i complicats com és el final d'any, bàsicament doncs perquè són les festes nadalenques i a més perquè com tots vostès saben és quan se paguen les pagues dobles, la gent no ho espera perquè és la feina de tot l'any. I en definitiva jo diria que avui la màxima preocupació que tenim com a govern i en este cas també com a delegat també del govern de Terres de l'Ebre és precisament poder atendre aquesta necessitat que entenc des d'un punt de vista com a treballador que també sóc, quan no em dedico a la política del que és el món en este cas de l'ensenyament, home, jo entenc que la principal raó que hem de tindre els que estem en aquests moments al front del país és intentar trobar la solució per a que la gent pugui, a final de mes, pugui cobrar, que és el que treballen.
Per altra banda, la millor notícia per Pallarès, que ens deixarà el 2011, és l'anunci del pla d'industrialització que permetia rebre els 10 milions d'euros destinats a finançar actuacions com ara el subministrament d'aigua i gas al polígon Catalunya Sud, la planta de tractament i valorització de residus sòlids al polígon del Molló o el viver d'empreses a Gandesa.
La millor notícia en quant a la gestió que han fet des d'aquí del govern, jo diria que, vist, per exemple, una molt bona va ser el tema del pla d'industrialització el mes de març, el qual era un tema que ja restarem de l'anterior govern, però sembla que hi havia compromesos 10 milions d'euros, al voltant de 10 milions d'euros, que estaven com els 759 milions d'euros, estava tot firmat, tot arreglat, però també vam tindre aquells moments que ens semblava que no ens els pagarien. Per tant, jo diria que el dia al voltant del 15 de març, quan tota la gent que tenia que cobrar aquests 10 milions d'euros van poder cobrar, per a mi va ser una gran notícia, perquè vam poder fer front a un tema molt important com és el pla d'industrialització, que acaba al mes de juny de l'any 2012, i ens va obrir les portes a poder demanar un segon pla d'industrialització.
Doncs també ho acabem d'escoltar en veu del propi Pallarès, recordant que aquest fons d'industrialització de les Terres de l'Ebre té aquesta data de caducitat, 30 de juny del 2012. És a dir, que si d'aquí a 8 mesos hi ha algun ajuntament que no ha finalitzat l'execució de l'obra que es finança amb fons de l'Estat, haurà de retornar els diners a Madrid. I de moment, dels 7 projectes inclosos en el pla d'industrialització, només n'hi ha un de totalment executat, la compra de les naus de l'antiga Lear, que des de l'estiu passat són propietat, recordem, de l'Ajuntament de Roquetes.
Un any explicant notícies. Un any seguint els esports. Un any escoltant música. Ens hem apropat a tu des de la ràdio municipal. La nostra gratitud i el millor desig per al Nadal amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. I continuem repassant l'actualitat al territori que malauradament ens torna a portar a parlar de temes laborals. De fet, l'SMUTE i ALS hi parlaven ahir de la problemàtica dels treballadors de Celesa a Tortosa. Doncs bé, aquests treballadors van ratificar l'acord sobre l'ERO del que parlàvem ahir. Els treballadors de Celesa a Tortosa van ratificar ahir en assemblea l'acord que aquest diumenge el comitè d'empresa va tancar amb la direcció de la companyia respecte al nou expedient de regulació d'ocupació que preveu una aturada de 80 dies de la producció, concretament des del gener del 2012 al juny del 2013, i que afectarà a 71 dels 95 treballadors de la plantilla. L'assemblea es va celebrar ahir al local de Comissions Obreres i va reunir un total de 41 treballadors que van votar de manera unànime a favor de l'expedient, segons informava el sindicat. Es tracta del tercer ERO temporal que presenta l'empresa des de l'any 2009 a la seva planta de fabricació de pasta de cel·lulosa a Tortosa. Segons la direcció, les aturades temporals estan motivades per l'evolució dels estocs acumulats i les vendes a la baixa. I continuem parlant encara de temes relacionats amb l'economia, en aquest cas des de la vessant positiva, almenys a la comarca de la Ribera d'Ebre, perquè aquesta comarca ebrenca és la que encapçala el rànquing del PIB, és a dir, el Producte Interior Brut per càpita per comarques i segons l'anàlisi de les economies locals i comarcals de Catalunya amb dades del 2008 elaborat per l'Institut d'Estadística de Catalunya. L'activitat industrial i en particular la producció energètica, amb un pes total del valor afegit brut del 72%, situa el PIB per càpita a la Ribera d'Ebre en 57.000 euros, gairebé el doble de la mitjana catalana. Segons el mateix institut, únicament 10 comarques generen un producte interior brut per habitant superior a aquesta mitjana. A l'altre costat de la moneda, és a dir, amb el producte interior brut més reduït per càpita, hi trobem també comarques ebrenques i veïnes. El Priorat és la comarca amb menys nivell de PIB per càpita, amb 14.200 euros, més d'un 50% per sota de la mitjana catalana, seguida del Montsià i la Terra Alta, com a productes interiors bruts per càpita més baixos.
Tens alguna habilitat artística? Cantes? Balles? Ets un virtuós d'algun instrument? Tens ànima de showman? Apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 200 euros. Dissabte 14 de gener, a la Sala de la Societat, a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 5 euros, a favor de la Marató de TV3 per la regeneració i transplantament d'òrgans i teixits. Apunta't a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Data límit l'11 de gener. I comptarem amb l'actuació de Daniel Evans, participant del concurs X-Factor de la televisió anglesa. Deixa'ns les teves dades a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Col·labora l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Del 27 de desembre al 31, vine al Parc de Nadal de Santa Bàrbara. Inflables, racó infantil, tallers, manualitats, contacontes, arts marcials, maquillatge... Que no t'ho conten. L'entrada és de franc. Vine de les 11 del matí a la 1 i mitja del migdia i de les 4 a les 8 de la tarda, excepte el 31, només al matí, al Parc Infantil i Juvenil de Nadal, al Pavelló Municipal de Santa Bàrbara. La diversió està assegurada.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Anem a comprovar quina és ara l'actualitat respecte als afectats per la cooperativa de l'Aldea. De fet, s'anunciava que els afectats pel col·lapse de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea podrien recuperar part dels seus diners a partir d'ahir mateix, dilluns, tal com es va comprometre el govern de la setmana passada. Per lo que sembla, el full de ruta és un altre, tal com ens informa des de la nostra emissora a l'Aldea, des d'Antena Aldaia, Seto Gallego.
Durant tot el matí de dilluns, els aldeans afectats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea han passat per l'entitat per poder actualitzar les seves llibretes. Un primer pas que obre el camí per a que divendres es puguin cobrar els 1,1 milions d'euros per poder pagar els 1.000 euros per cada afectat. Alguns mitjans informen que dilluns era el pagament i aquesta informació és falsa. El full de ruta a seguir és el següent. Dilluns, actualització de les llibretes a la secció de crèdit. Dimarts i dimecres, els tècnics de la Generalitat signaran les liquidacions dels comptes a la vista i divendres seria el cobrament a l'oficina de la Caixa. En parlem amb Ramon Carles, president de la plataforma d'afectats.
Sí, el primer pas, diguéssim, que és real. I allò antes hi ha dimarts i dimecres pues, que s'atencen allí a la secció de crèdit i allí hi ha uns tècnics de la Generalitat que on els faran taló o el que sigui. I allò antes ja podran anar al compte que hi ha obert a la Caixa el divendres a poder cobrar.
Gràcies a Bankia, els aldeans podran cobrar l'oficina de la Caixa de l'Aldea i no caldrà que es desplacin fins l'oficina de Caja Madrid d'Amposta.
Gràcies, Seto. Seguim parlant de diners, encara que des d'una altra perspectiva. Parlem de la inversió que fa la Diputació de Tarragona amb el finançament amb 60.000 euros de les obres de condicionament del Centre d'Interpretació de la Mel a Arnes, amb l'objectiu de que aquest espai de divulgació i exposició esdevingui un nou incentiu de promoció econòmica i turística del municipi i del territori que l'envolta. El compromís de la institució supramunicipal amb l'Ajuntament d'aquesta localitat de la Terra Alta es va rubricar el passat divendres al vespre, en un acte que tingué lloc al Casal Municipal d'Arnes amb la presència del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i l'alcalde de la localitat, Francesc Xavier Pallarès, i també d'altres representants institucionals i d'entitats del municipi, així com dels molts veïns que van omplir la sala d'actes del casal. Un casal que va servir també per a presentar una altra iniciativa que compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i que pretén, en aquest cas, difondre encara més els atractius d'aquesta localitat. Es tracta de la Guia d'Arnes, una publicació d'Àngel Soler Borrull, inclosa dins la col·lecció de temàtica local Els llibres de la Medusa. En el llibre repassa de manera exhaustiva la història, les tradicions, de fet, la Mel n'és una de les més destacades, les entitats, la societat i altres aspectes d'interès d'aquest municipi terraltí.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Estem a la setmana del Nadal i, òbviament, part de la informació que es genera fa referència en aquesta època tan singular de l'any. Moltes de les activitats que s'organitzen aquests dies estan dedicades als més petits de la casa, tot i que aquesta primera de la que en parlarem suposo que també pot anar dirigida al públic més gran. Però de totes maneres són els nens i les nenes d'Amposta i comarca les que podran gaudir a partir del proper dijous d'una magnífica pista de patinatge sobre gel a la capital del Montsià, tal i com ens explica en aquesta primera crònica nadalenca el nostre company a Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs Amposta ja es prepara per al Nadal amb diferents activitats. Cal destacar, per exemple, que aquest proper dia 22 de desembre i fins al 8 de gener es podrà patinar en una pista de gel que s'ha instal·lat davant de l'Institut Montsià, una iniciativa en la qual ha comptat amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i que servirà per a que els petits i no tan petits de la localitat doncs se ho passin força bé durant aquests dies de vacances de Nadal patinant sobre gel. Però tot no és això, perquè el proper dia 27 s'obriran les portes del 5è Saló de Nadal situat al pavelló firal d'Amposta. D'aquesta notícia del pavelló firal ens parlava la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, Laia Subirats. Anem a escoltar-la.
Els xiquetes d'Amposta i els de la comarca podran disfrutar una vegada més d'un saló de Nadal, un saló que comptarà aquesta vegada amb un fantàstic viatge pel Polar Express i que ens permetrà una vegada més passar per diferents activitats i jugar amb aquesta fantasia que comporta el Nadal.
Doncs ja ho saben, els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre, des de les 4 de la tarda fins a les 8 del vespre, estarà obert aquest 5è Saló de Nadal d'Amposta, on, com deia la regidora, els xiquets i xiquetes d'Amposta, de la comarca del Montsià i de les Terres de l'Ebre podran viatjar amb el Polar Express.
Gràcies, Manel. Ja ho saben, aquesta és una de les activitats que s'organitzen a Amposta. També Santa Bàrbara està preparant el seu parc infantil de Nadal. És una activitat que s'organitza des de la Regidoria de Joventut i que compta amb un bon grapat de voluntaris del grup Joventut del municipi, que són els que s'encarreguen doncs, d'atendre les diferents activitats que es duen a terme. Entre aquestes activitats, una de les que té més èxit és l'anomenat Fotolux. De tot això ens en parla des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Un parc que està coordinat pel grup Joventut i que es pot dur a terme gràcies als joves voluntaris que s'ocupen d'atendre els tallers i de les activitats que s'hi organitzen. Enguany, i segons ens explicava una de les coordinadores, Fàtima Blanc, el parc comptarà amb tallers de maquillatge, racó infantil, mantes musicals, jocs d'equip, tallers de dibuix, de com escriure la carta als Reis Mags, consoles, internet i d'altres. També hi participarà activament el gimnàs Santa Bàrbara, amb diverses exhibicions i tallers de psicomotricitat, així com el show del pallasso Muniato. Un dels aspectes del parc que destacava Blanc és el concurs fotogràfic que es va fer per primer cop l'any passat i que com a conseqüència de l'èxit obtingut es repetirà també enguany. Es tracta del Fotolux i consisteix en que un grup de nois i noies han de fotografiar-se disfressats amb motius al·lusius al que proposen els organitzadors.
Lo del Fotolux se tracta, bueno, ara les bases no les tinc al davant, però es tracta de l'organització dona uns temes, per exemple l'any passat va ser el pingüí o la platja, llavors en grupets la gent s'ha d'agrupar i fer-se fotos i presentar-ho, uns disfressats, els altres, l'any passat me'n recordo que van haver fotos boníssimes, gent, no sé, em penso lo del que parlava del pingüí, es van ficar fins i tot dins un congelador, es van fer unes fotos, vull dir, això és... està pensat per a xiquets ja més grans, que potser ja se mos escapen una mica del racó infantil, dels típics, i està dirigit a, pues, per intentar que durant aquests dies pues, bueno, estan buscant roba, s'agrupen, se van a fer fotos aquí, me consta que els pares els col·laboren molt perquè l'any passat mateix mos venien a dir va, follon, que tenim de casa, ara volen un no sé què, ara volen roba de pagesos, ara volen... I està bé perquè bueno, participen també unes edats una miqueta més grans.
D'altres activitats més veteranes i que gaudeixen de molta popularitat són el passatge del terror o la bibliocursa. El Parc Infantil de Nadal de Santa Bàrbara és d'entrada gratuïta i es farà al pavelló poliesportiu del 27 al 31 de desembre de les 11 a la 1 del migdia i també per les tardes de les 4 a les 8. El dia 31 serà solament pel matí.
Gràcies, Tere. Anem a continuar parlant encara d'activitats nadalenques, tot i que des d'una altra perspectiva ben diferent en aquest cas. Ens parla des del Cana Ràdio de les activitats nadalenques que portarà a cap la policia municipal Canerava. Domènec Ramal. Alcanar Ràdio.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui qüestions relacionades amb l'àrea de govern de la regidoria de Governació i, en este cas, qüestions estrictament relacionades amb la policia local. Una policia local, la nostra, la d'Alcanar, que estos dies col·labora juntament amb la policia autonòmica, amb els Mossos d'Esquadra, en l'operatiu nadalenc anomenat Pla Grèvol. Una col·laboració que als nostres micròfons explicava la regidora de Governació al nostre ajuntament, Zoila Domínguez. L'escoltem.
És un acord de col·laboració entre els Mossos i la policia local en la campanya Grèvol, i la vam fer el dilluns, dimarts i dimecres, del dia 13, 14 i 15 de la setmana passada. I bé, és d'alguna manera, l'objectiu de la campanya és tindre un comerç segur, és presentar-vos un seguit de consells a tot el que són botigues, bars, restaurants, tot el que siguin negocis, consells i mesures de prevenció per a el que és limitar el risc d'atracament, de robatori o d'estafa als comerços d'Alcanar i de les cases. I si malgrat totes les mesures preventives se produeix igualment el delicte, doncs, bueno, conèixer les normes d'actuació que ajudaran a afrontar millor la gent que està, i amb més serenitat a la gent que està detrás del taonell.
A banda de la col·laboració en este operatiu del Pla Grèvol, la policia local d'Alcanar és notícia també estos dies per d'altres qüestions. D'una banda, perquè durant tota aquesta setmana s'ha reforçat el patrullatge a peu i per les tardes a les zones comercials del nostre municipi, tant d'Alcanar com de les cases, i per altra banda també perquè s'ha decidit des de la regidoria de recuperar una iniciativa que ja s'havia posat en marxa en altres èpoques. Ens referim al Dia Sense Multes, una iniciativa que, com diem, no és nova i que ara es torna a impulsar per tal de millorar la circulació als nuclis urbans d'Alcanar i de les cases. Zoila Domínguez.
Sí, estem preparant, bueno, el Dia Sense Multes, que serà el dia de reflexió, on la policia local informa de que ha comès una multa, i és una iniciativa pensada per aconseguir la col·laboració de tothom per millorar la circulació i la seguretat viària a Alcanar. Només s'advertix i s'avisa en els casos lleus, que no signifiquen cap perill important per a la circulació dels vianants. I es farà aleatòriament sense fixar cap dia en concret. Evidentment, no es pot dir el dia, però s'anirà fent una vegada al mes. La gent que haurà aparcat malament, cotxe en doble fila, o estarà, pues bueno, se li donarà un tríptic informant que era el Dia Sense Multes, per tant s'ha lliurat de la multa i, pues bueno, com té que aparcar el cotxe, això ho sabem tots. Però bueno, és d'alguna manera, pues, una gràcia que es fa perquè veiguen que, bueno, que no mos agrada posar multes. Se posen multes ja en últim extrem. La idea no és posar multes. Lo que s'intenta és que la gent aparqui bé.
Una iniciativa que, tal i com la regidora explicava, el que pretén és conscienciar i que, evidentment, sempre s'aplicarà en infraccions de caràcter lleu. Un dia sense multes que, a més, i com a pista, este mes de desembre encara no s'ha fet i es farà entre la setmana que va des d'avui, dia 20, i fins al 27 de desembre.
A la recta final ja d'aquest informatiu anem a parlar també d'aquesta activitat que es durà a terme properament al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Concretament serà la darrera sortida de l'any en bicicleta per descobrir el Delta de l'Ebre. Des de Ràdio Delta és Lluïsa Bertomeu qui ha treballat aquesta crònica.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha organitzat per aquest dissabte la darrera sortida en bicicleta de l'any sota el títol Lo Gran Delta. El recorregut s'iniciarà a l'Ecomuseu de Deltebre per continuar fins a Amposta pel camí de Sirga, a fi de visitar el nou Museu de les Terres de l'Ebre. Es pararà a dinar a l'Ermita de l'Aldea i retornarà a l'Ecomuseu de Deltebre sobre les 3 de la tarda després d'haver recorregut aproximadament 33 quilòmetres, com així explica el tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Xavier Abril.
Bé, el parc, amb el suport de l'Escola del Parc, organitza una sortida en bicicleta el dissabte 24 de desembre. No és que ens haguéssim tornat bojos, sinó que en aquesta jornada prenadalenca, pues, el que interessa és fer una miqueta d'exercici per guanyar-nos els canelons i la resta de dolços típics d'aquestes dates. L'excusa és sortir de l'Ecomuseu, donar una, conèixer una altra vegada el camí de Sirga, el camí ciclista que hi ha des d'Amposta fins al riu Migjorn, aprofitar direcció Amposta per veure l'illa de Gràcia, l'illa de Sapinya i diferents elements que ens trobarem en el recorregut, i l'excusa també de visitar el flamant recent reinaugurat Museu de les Terres de l'Ebre, l'antic Museu Comarcal del Montsià, per a meitat jornada, a l'hora de dinar, estar a l'ermita de l'Aldea i, després de dinar, arribar aquí còmodament a l'Ecomuseu sobre les 3 de la tarda, en l'opció de després pues, prendre una dutxa ràpida a casa, relaxant, i acabar de fer les compres i de més coses per al dia de Nadal i Sant Esteve.
La sortida des de l'Ecomuseu a les 9 del matí és monitoritzada i es recomana dur roba còmoda, menjar i també prismàtics. A més, es premiarà els que porten barrets de Pare Noel. Per inscripcions o més informació, cal trucar al telèfon 977 48 21 81.
I d'una activitat lúdico-esportiva com la que acabem d'escoltar des de Ràdio Delta, anem a una altra esportiva de competició que ens arriba des d'Amposta Ràdio. És una altra crònica del nostre company Manel Ramon. En este cas, per a parlar-nos del rem. Novament, el rem dona bons resultats en les competicions nacionals. Hola de nou, Manel.
Doncs efectivament, Sevilla va acollir el 7è Obert Internacional de Rem d'Andalusia, que va tenir com a guanyador el Nàutic de Sevilla per davant dels Labradores i del Nàutic Amposta, que fou tercer classificat. Els ampostins varen aconseguir 6 medalles d'or, 6 de plata i 4 bronzes, tenint com a resultats més destacats els primers llocs en 2 sense cadet femení, 2 escull cadet femení, 4 escull cadet femení i esquif juvenil masculí i 2 escull juvenil femení i 8 amb timoner absolut femení. També hi va participar el rem Tortosa, que també va realitzar una bona competició, quedant en 5è lloc amb una medalla d'or per a l'esquif cadet femení, a més de 3 medalles de plata i 3 medalles de bronze. Així, per tant, bona representació de les Terres de l'Ebre en aquest obert d'Andalusia amb aquest esport tant de les Terres de l'Ebre com és el rem.
Un any explicant notícies. Un any seguint els esports. Un any escoltant música. Ens hem apropat a tu des de la ràdio municipal. La nostra gratitud i el millor desig per al Nadal amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I a la recta final d'aquest informatiu anem amb un parell de notícies de caràcter més breu. La primera de les quals és força curiosa perquè ens pot donar idea de la manera com la població pot participar directament en les decisions que prengui l'equip de govern d'un municipi. Els parlo d'Ascó perquè aquest municipi posava en marxa fa uns dies una enquesta per tal de que els veïns poguessin votar part del pressupost a què volien que es destinés. Un semàfor i l'aplicació d'antillis en els carrers van ser les propostes més votades. Un total de 124 veïns van votar en la primera consulta del consistori d'Ascó per a decidir la inversió de 200.000 euros en inversions que el consistori prioritzarà aquest 2012. I, efectivament, la instal·lació d'aquest semàfor de regulació de la velocitat a la travessera de la carretera C12B o l'aplicació d'un producte antilliscant a la zona pròxima a la plaça de l'Església van ser les propostes més votades pels veïns d'Ascó que van participar en el que podíem anomenar la primera consulta popular que organitza l'Ajuntament Riberenc per decidir el destí d'aquests 200.000 euros de la partida d'inversions dels pressupostos per al 2012. Durant 4 jornades, des del dijous fins al diumenge, els veïns podien escollir 5 de les 37 propostes sotmeses a votació. Amb els resultats, l'equip de govern prioritzarà les que puguen ser executades de forma més immediata i que suposen un major benefici i s'ajusten al pressupost màxim. I ara sí, per a posar el punt final en aquest informatiu, una altra nota breu, en este cas referida a la crònica de successos, per a parlar del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha confirmat la pena contra un dels dos germans condemnats pel crim de Corbera d'Ebre, en el qual, recordem, van assassinar el xicot de la seva germana amb una escopeta de canons retallats al novembre del 2007. Així ha confirmat la pena de 21 anys i mig de presó per a Pedro CC per l'assassinat de Joan García Riola. L'altre germà, Diego, va ser condemnat a 10 anys de presó com a cooperador necessari amb l'atenuant d'alteració psíquica, però el Tribunal Superior de Justícia diu que la pena, per aquest motiu, cal rebaixar-la a 7 anys i mig. Un jurat popular el va declarar culpable el passat mes de març. Doncs així arribem al final, perquè un dia més hem esgotat els gairebé 30 minuts dels que disposem cada dia per repassar l'actualitat als nostres pobles i ciutats, als pobles i ciutats de les Terres de l'Ebre, des de la ràdio de proximitat, des de la ràdio local. Gràcies per la seva atenció, que acaben de gaudir d'una bona jornada. Ens esperem demà al mateix punt del dial i a la mateixa hora.